Són les 11 de la nit. Ràdio Estel. Girona, 103.4.
Comença ara Església Viva, un programa per aprofundir la fe cristiana. Dirigeix i presenta Àngel Rodríguez.
Hola, amics. Aquest cap de setmana se celebra a totes les parròquies la Jornada Mundial de Mans Unides. Tots els diners que es recaptin aniran a parar els projectes que aquesta entitat destina al Tercer Món. En parlarem amb el seu delegat a Girona, Pere Boada, i també amb el missioner José Rubió, que ha estat gairebé 40 anys a la República Democràtica del Congo. També ens en parla el nostre bisbe Francesc en la següent carta setmanal.
La paraula del bisbe. Una reflexió setmanal del nostre bisbe, Monsenyor Francesc Pardo.
Benvolguts, radioients. Primer diumenge del temps quaresmal. Les obres de misericòrdia corporals. Oferir menjar, beguda, vestit. Les tres primeres obres de misericòrdia. Precisament aquest diumenge se'ns proposa col·laborar amb la campanya de Mans Unides a la seva lluita contra la fam en el món i les causes que la provoquen. Hi estem molt acostumats, però fan estremir les dades dels organismes internacionals sobre la fam i la desnutrició d'infants i d'adults en molts països. No oblidem que la desnutrició infantil i la manca d'alimentació adequada són un fet que tenim molt a prop, per bé que sense la gravetat que presenten altres països, en els camps de refugiats o pels camins de la immigració. I què podem dir de la sequera de la terra i de la manca d'aigua en zones particularment àrides, sobretot en Àfrica, sense oblidar el greu problema de la contaminació dels aqüífers, dels rius, dels mars i oceans, per moltes i diverses causes. Com a contrapunt, en alguns països, la societat del benestar només pensa en augmentar aquest benestar material malgrat sigui incrementant les desigualtats que porten a la fam i a no disposar dels recursos necessaris per a una vida digna. Fixem-nos en allò que més es valora en molts col·lectius del nostre món occidental. Les associacions que més creixen en nombre són les que podem anomenar Amics de la Bona Taula, del Bon Vi i altres que viures. Els restaurants estrellats s'han convertit en llocs de pelegrinatge quasi religiós i que consti que cal valorar l'esforç dels restauradors en tots els aspectes. A més, cada vegada les dietes i els cursos per aprimar-se es consideren més imprescindibles, mentre que moltes persones sempre han d'estar a dieta estricta des de la seva infantesa, no per salut, sinó perquè no tenen el menjar necessari. Cal reconèixer que ha crescut la sensibilitat i la col·laboració amb les entitats i institucions eclesials i no eclesials que donen resposta a aquestes necessitats. Però això no és suficient. Cal convertir-nos i mostrar com a cristians, en fets concrets, que l'amor i tendresa de Déu arriben a tantes persones que pateixen fam, set i necessiten abric. Com? Col·laborant certament amb les institucions que han assumit com a missió donar respostes efectives al problema. Pensem en Mans Unides, Càritas, Banc d'Aliments, altres ONGs. Convertint en donatius no només quelcom per anestesiar la responsabilitat, sinó un tant per cent de les despeses que durant l'any fem en menjar, beguda i vestit. Fem un exercici de sumar el que gastem realment en aliments i vestir i posem-nos el deure de donar un tant per cent en correlació amb les despeses per repartir entre les institucions esmentades. Molt especialment aquelles institucions que procuren donar respostes immediates i oferir programes de desenvolupament a persones i col·lectius. També aquelles que ofereixen menjar, beguda, vestit d'una manera digna. Exigir administracions públiques i aquelles que en tinguin responsabilitat que facin efectiu el 0,7% dels pressupostos per destinar al desenvolupament de persones i pobles. Tenir el convenciment que els donatius, també el voluntariat, no són un favor, sinó una actitud de justícia. Alhora, aquestes situacions de manca de recursos per viure ens han de portar a revisar la pròpia vida, sovint no gaire austera i abocada al consumisme. Visquem la misericòrdia que Déu ens ofereix per exercir misericòrdia que va més enllà de la justícia. I fins la propera setmana, si a Déu plau.
Església Viva, recull d'actualitat a la diòcesi de Girona.
Benvinguda, Meritxell.
Hola, moltes gràcies.
La catedral de Girona tanca l'any 2015 amb 230.000 visitants.
La catedral de Girona ha registrat un total de 233.078 visitants l'any 2015, tal com publica la memòria del capítol de la catedral referent a l'any 2015. Les nacionalitats que més han visitat el temple són la catalana, que ha representat un 30,4%, seguit de la francesa, amb un 17,2%, els anglesos, amb un 6,5%, i els russos, amb un 5,9%. La novetat d'aquest any és que des del 4 de gener l'accés a la visita cultural a la catedral i a la basílica de Sant Feliu és gratuït als natius o residents a Girona al llarg de tot l'any. I l'últim dimarts de cada mes, d'octubre a juny, ho és també per la resta de visitants.
El Departament de Cultura i el Bisbat de Girona impulsen una entrada conjunta per visitar la catedral, la basílica de Sant Feliu i el Museu d'Art de Girona.
El bisbe de Girona i el conseller de Cultura, Santi Vila, van signar el passat divendres un acord per la promoció i la difusió conjunta dels elements monumentals de la Girona Episcopal. Es tracta de la Catedral de Girona, la Basílica de Sant Feliu i el Museu d'Art de Girona, que ocupa l'antic Palau Episcopal. Sota el lema Girona Episcopal, els visitants podran accedir als tres elements emblemàtics de la ciutat a un preu reduït de 10 euros. La posada en funcionament de l'entrada conjunta anirà acompanyada d'una campanya de promoció ciutadana i turística que es proposa fomentar el seu ús social i coneixement.
El capellà i periodista Francesc Romeu assegura que el papa Francesc està demostrant que una altra manera de fer de papa és possible.
Francesc Romeu va oferir dilluns als locals del Mercadal una reflexió sobre la figura del papa Francesc coincidint amb els 3 anys del seu pontificat. Romeu va assegurar que estem vivint uns moments dolços i esperançadors amb el papa Francesc, a partir d'on va destacar que Bergoglio està demostrant que una altra manera de fer de papa és possible. Paral·lelament, Francesc Romeu va destacar també el lideratge del papa Francesc, que s'ha consolidat com un dels líders globals, ètics, morals i espirituals més influents a escala mundial. En aquest sentit, Romeu va posar èmfasi en la transparència, l'horitzontalitat i l'autenticitat com a pilars del seu lideratge global. Francesc Romeu ha destacat aquests punts al llarg de la seva conferència.
Ben fet una conferència sobre el papa Francesc, que ens hem començat preguntant què demana el món a l'Església. Jo crec que dues coses en aquests moments, que és escoltar i dialogar. Després d'aquesta pregunta, ens hem preguntat també què ofereix el papa Francesc. I el papa Francesc en aquests moments ofereix en el món comprensió, justament amb aquest any de la misericòrdia. I finalment hem analitzat què fa del papa Francesc que sigui un líder global. I he subratllat la transparència, l'horitzontalitat i l'autenticitat del papa Francesc. Un papa més de gestos que de textos.
Això és Església Viva. Mitja hora de ràdio amb l'actualitat de la nostra diòcesi.
El punt de vista d'aquesta setmana ens el porta mossèn Martirià Brugada, que és rector d'Anglès i Bon Matí, d'entre altres parròquies. Benvingut, mossèn Martirià.
Hola a tots.
Gràcies per estar amb nosaltres, quan vulguis.
Si anem a viure o a passar uns dies a una societat de majoria musulmana, haurien d'integrar al mapa sonor la invitació a la pregària dels muetzins, que des dels cims dels minarets criden 5 vegades al dia. En un entorn febril, el so habitual seria el dels corns o tuts, però d'una estació de tren o d'un aeroport hauríem d'acceptar el terrabastall que comporta l'arribada d'un avió o d'un tren. I en un entorn rural, tractors, porcs, pecum, aviram. i els que van a viure o viuen a les places cèntriques dels pobles saben que han de suportar pacients les gatzares de les festes majors. A la societat europea, el so de les campanes és present arreu i generalment s'accepta no tant com un soroll o com una fressa molesta, sinó com un so musical amable i familiar. Les campanes a la nostra societat foren col·locades pels responsables civils per tal d'anunciar diversos esdeveniments socials, alegres o funestos, per advertir de l'arribada d'invasors o de l'arribada de certs comerciants, per anunciar naixements, casaments i defuncions, i també per marcar el ritme del temps, l'obertura dels comerços i de la feina al matí, l'aturada del migdia i l'acabament del vespre. I tota vegada que les campanes gairebé sempre estan situades en un annex de l'església, el campanar, també és habitual fer-les sonar per indicar les celebracions religioses. Queixar-se del so de les campanes ho veig tan ridícul com queixar-se del so del mar o dels bufaruts de la tramuntana, o queixar-se de la piudalissa dels ocells al bosc o jardí. I aquest moviment de protesta postmodern ja s'hi comença a contraposar un moviment de defensa del so de les campanes amb la voluntat de demanar que sigui reconegut com a patrimoni cultural sonor. Finalment, abans de servir-se d'un establiment públic, potser caldria veure millor on estàs instal·lat i, segons el que hi busquem, exigir els necessaris aïllaments tèrmics i sonors. I les insonoritzacions també convenen per no sentir els roncs o altres sorolls peculiars que es puguin fer en els estadans veïns. No fos cas que passés com aquell que anava a passar el cap de setmana a un poble i volia fer aturar el so de les campanes perquè, després de les farres nocturnes que organitzava el seu jardí fins a la matinada, a les 11 del matí encara volia dormir.
Aquest diumenge, dia 14, se celebra la Jornada Mundial de Mans Unides amb el lema Planta-li cara a la fam, sembra. I com és costum, Mans Unides doncs convida a tots els feligresos a que destinin doncs part de l'almoina que aquest cap de setmana dipositaran a les esglésies doncs a la campanya de Mans Unides. Per això tenim amb nosaltres avui a Pere Boada, que és el delegat de Mans Unides al Bisbat de Girona. Benvingut, Pere, què tal?
Hola, bon dia.
I també tenim un missioner que sempre ens porta en Pere Boada, que és José Rubio Aguerri, que és de Sàdaba, un poble de Saragossa, que ha portat molts d'anys a la República del Congo. ¿Cuántos años, padre José?
38.
Esto es nada, ¿eh?
Sí.
Son muchos años. Bueno, pero ahora hace ya 2 años que vive en Barcelona.
Sí.
Usted es misionero comboniano. ¿Ahora qué está realizando en Barcelona?
Ahora en Barcelona me han encargado de hacer la animación misionera, es decir, crear conciencia de mirar cómo se puede ayudar a aquellos países y aquellas misiones concretamente, y cuando llegan estas jornadas de Manos Unidas, pues dar una mano también a testimoniar cómo el dinero de Manos Unidas pues llega a los proyectos que les pedimos desde allá y nos ayudan enormemente.
Muchos de los proyectos que usted realizó en el Congo durante los 38 años fueron gracias a las aportaciones de Manos Unidas.
Efectivamente. Ahora le contaba yo a Pera que el primer proyecto que me ayudaron era de 24 millones de pesetas, que era para hacer un instituto de segunda enseñanza y con los adyacentes de un gran depósito de agua, porque ahí el problema es cómo tener el agua para recogerlo de las lluvias. En fin, era todo un proyecto muy bonito. Y bueno, y otros pues hacer pozos, otras escuelas primarias me han ayudado también, incluso proyectos de crianza de conejos. Era un proyecto que se daba una pareja de conejos a una familia para que comiesen carne, y luego ellos, cuando pues criaban, tenían que devolver esa parejita de pequeños y para poderlos dar a otra familia, y fue muy bonito también este proyecto, gracias a Manos Unidas.
También carreteras, tengo entendido, ¿eh?
Eso es,
carreteras. ¿Qué es lo que quiere decir?
Hombre, pues allá llamamos carreteras, pero son unos caminos que verdaderamente Por ejemplo, la carretera de Ishiro a Mumbere, 120 kilómetros, pues se hace a veces en 2 días, si es que tienes suerte de salir del fango. Y entonces arreglarlas para que pasen ahí a facilitas lo que es el comercio, el llegar a los comerciantes a buscar los productos agrícolas, todo lo que supone el desarrollo. Si no hay carreteras y medios de transporte, no se puede hacer.
Usted llegó en el Congo en 1975, cuando había la dictadura de Mobutu Sese Seko, ¿no?
Sí.
¿Cómo fueron las relaciones entre la iglesia cristiana o sus trabajos como misionero y la dictadura? ¿Ayudaba Mobutu o ponía palos a las ruedas?
Bueno, Mobutu tenía todo su sistema y su proyecto de enriquecerse, de hacerse el segundo hombre más rico del mundo en el año 1980, y arruinó el país terriblemente. Yo me encontré este país que la gente pues sigue ahora también comiendo una vez al día, viven en chozas de barro y paja, faltan medios escolares, medios de salud, y sin embargo con un subsuelo riquísimo. Y en aquel tiempo Mobutu acaparaba la mayor parte de las minas de oro, diamantes, cobalto, uranio y ahora coltan, que es este aislante que nos ayuda a no volvernos locos con los móviles cuando nos lo apoyamos al lado del cerebro. Pues todo eso viene del Congo, porque creo el 98% de la producción mundial viene del Congo. Y a veces conviene que la gente lo sepa, que usa con mucha facilidad el móvil cuando a veces ha costado la vida de niños que van a sacar el coltan. Sí, se hunden en la tierra se les cae encima.
Son niños muy pequeños, ¿no?
Son niños, pues, acólitos míos, también, que te venían a decir que ya los han enterrado porque se han quedado enterrados allí. Porque, claro, al ser pequeñitos entran mejor por los agujeros para penetrar profundamente. Pero luego los que sacan un saquete de coltan de unos 20, 30 kilos y van corriendo, llevándolos en la cabeza, pues hacen también a veces 40, 45 kilómetros a encontrar el camión de los chinos o el camión de los americanos o de la comunidad europea. Ahí que saben que dan un poco más, una miseria. Yo les decía, para ellos era mucho, porque encontrar dinero ahí sin trabajar la tierra y esperar a que la lluvia y todo, pues era una tentación muy grande. Que eso hacía que la hambruna fuese mayor, porque en brazos de muchos jóvenes, en vez de estar cultivando la tierra, se iban allí tentados por tener dinero fácil.
¿Y eran 45 kilómetros diarios que hacían estos niños?
Claro.
Ida y 45 de vuelta. O sea,
claro,
90.
Si querían volver al mismo sitio o se quedaban por ahí en alguna otra mina explotando. Depende, porque ellos tienen mucha agilidad para cambiar de lugar, de estrategia. O sea, Sobre todo dejaban la familia.
¿Son niños nómadas?
Bueno, estos, la tribu como tal, son todos gente estable, porque el principio es cultivar la tierra y...
Sí, pero si estos niños, usted me dice...
Pero estos, la actitud es de nómada, no van detrás del ganado, sí. Ni a la caza, pero van...
buscar la riqueza a través de las minas.
Como el antiguo estilo que vemos en las películas del oeste.
Pero no solo el coltan, sino también los diamantes, ¿no? Es una fuente de riqueza que está también se utilizan a niños de corta edad.
Hombre, es que los niños van y hacen su trabajo también en el agua y en excavando. Y claro, pues si sacan una pepita grandota, claro, tienen que tener mucho cuidado, porque hay los que van a aprovecharse de ellos, que les van a robar lo que sean militares o no militares. Y se lo tienen que tragar. Se tragan la pepita y luego, pues, cuando llegan a su destino, ahí pues intentan sacarlo por donde se nos sale todo.
¿Y usted qué papel de concienciación jugaba?
Bueno, la concienciación era, pues, como teníamos esta meta del desarrollo integral, pues buscar por todos los medios cómo esta gente tenía que, con su actitud, salir de ese estado de miseria. No digo de pobreza, de miseria, de ese estado de indignidad, de ese estado que cualquier cualquiera que venía, no importa del sur, del Congo, de la, se hacía jefe y montaba su grupo rebelde y todos a obedecerle y todos a callar, porque si no, pues lo macheteaban, con el machete los cortaban. Y pues educarlos sobre todo, demostrarles sus derechos y en especial el desarrollo escolar. Es decir, un niño, si no tiene formación escolar, muy difícil de defenderse de esta gente que viene a aprovecharse de ellos.
La religión cristiana, tengo entendido que es la mayoritaria, ¿no?, en el Congo.
Sí, la mayoritaria, pues sí, más del 50%.
Del cristianismo, ¿cuál es la católica? ¿Es la católica la que más...?
La católica sería la que más, y la católica tiene este carácter especial de que todos los obispos, los 71 obispos, son todos congoleños.
He leído que ninguna mujer puede firmar nada sin el permiso de su esposo. ¿Esto existe realmente en el Congo? ¿Cómo está el papel de la mujer?
Bueno, esto sí que habría que hablar mucho. La mujer, vayamos poniéndolo positivo, es el artífice número uno del desarrollo en el Congo. Es la que más saca del campo, es la que más produce vendiendo y comprando cositas, es la que mantiene a los hombres. Habría que darles el Premio Nobel de la Paz a las mujeres africanas y congoleñas en especial. Pero la actitud de ellas ahora ya se ha vencido mucho a al no poder asistir a la escuela. Es decir, antes eran reacios los padres de llevar a las niñas. Ellos tenían las niñas pues porque, ya saben, la costumbre de la dote, cuando alguien las pretende para casarse, pues los padres y la familia de ella pues reciben una dote consistente, dinero, cabras, herramientas, vestidos, y eso pues es una riqueza, tener hijas en ese sentido. Pero la mujer es hoy pues la artífice, digo, no solo porque cultiva y porque trabaja y porque, sino porque educa a los hijos. Es la mujer con la que más tiempo están los niños. Y de allí que se esté trabajando muchísimo en el desarrollo intelectual también de la mujer, dándole formación. Teníamos varias asociaciones, formación sobre la dignidad de la mujer, cómo hacer que ellas fueran más capaces de liberarse y no depender tanto de los hombres, ponerse en igual de condiciones para muchas cosas. Y esto es una lucha constante que no se acaba como aquí. Antes de ayer me enteré que un señor que quiere hacerse diácono, para poder ser diácono, tiene que tener el permiso de la mujer. Pues aquí sería al revés. Por decirte que existen en cada cultura, no hay culturas mejores ni peores, hay culturas diferentes, y en cada cultura pues tiene sus cosas.
Muy bien. Pere Boada, delegat de Mans Unides del Bisbat de Girona. Jo deia al principi que tots hem de ser, doncs, cooperadors de Mans Unides aquest cap de setmana, perquè els diners que es recullin, doncs, aniran a parar la col·lecta de Mans Unides. Què es faran amb els diners que es recullin aquest cap de setmana? Quins projectes? Ràpidament, Pere.
Bueno, tenim 6 projectes, un a Ghana, un altre a Malawi, un altre al Congo, un altre a l'Índia, a Malawi en tenim 2, i després un altre a Etiopia. Això ens puja 227.727 euros.
En què consisteixen aquests projectes?
Bueno, projectes, per exemple, el de Ghana és una construcció de vivendes per a professors. El de Malawi, una construcció de 4 cases per personal metge. L'altre de Malawi, construcció de 3 cases per personal sanitari. El del Congo és el recolzament en accés educatiu a primària. El de la Índia, formació de joves tribals. I el d'Etiòpia, accés a l'aigua potable i sanejament d'una població rural d'Etiòpia.
Tots aquests projectes es podran sufragar amb les aportacions aquest cap de setmana. I de passada, Pere, parla'ns de què es va fer l'any passat, amb els diners que es van recollir.
Bé, els diners que es van recollir, en teníem previst, que el recollien a 207.933, en vam recollir 274.891, tinc de dir que hi va haver una aportació extraordinària, que era una herència, per això ha pujat més, vam poder fer un altre projecte. Teníem 6 projectes, com que, igual que cada any més o menys tenim per cada xifra estat, una Haití, una Etiopia, una Madagascar, una Mali, una al Senegal i una altra a Tanzània.
Gràcies, Pere. Padre José, usted que ha vuelto hace solo 2 años que está en Barcelona, pero usted que ha vuelto de estar 38 años en el Congo, con la necesidad que ha visto en el Congo, y ahora en esta sociedad que vivimos de lujo, que no lo parece, ¿no?, pero que tenemos pues televisión a través de cable o de parabólicas o de fibra, tenemos móviles, tablets.
Pues sí, eso a mí me maravilla mucho y me extraña. Estas Navidades también me ha tocado sufrir. He pasado las Navidades con mi familia y esas cenas de Navidad y esas comidas. Ver, por ejemplo, los niños, los nietos de mi hermana, pues al desayunar, esto me gusta, esto no me gusta, esto no quiero, o al vestirse, esto no es de marca, no, bueno, todo esto me hace a mí un poquito de pupa. Y es que, si nos damos cuenta bien, aquí vivimos con este consumismo tan metido que nos hemos creado una serie de necesidades que no son necesidades para vivir. Y es curioso, si ustedes miran esos escaparates tan formidables que hay en la ciudad, aquí en Girona, verán que no hay nada, nada, nada necesario para vivir de lo que exponen allí.
Padre José Rubio, gracias por estar hoy con nosotros. Feliz trabajo en Barcelona como misionero comboniano. Y gracias, Pere Boada, por haber estado también con nosotros. Buena campaña de Mans Unides.
Muchas gracias.
Església Viva. Agenda d'actes a la diòcesi de Girona.
Aquest diumenge, dia 14, Via Crucis, al Montse Copa d'Olot. Surt a les 12 del migdia des de la primera capella, que es troba al final del carrer que porta el volcà del Montse Copa. També podeu fer el Via Crucis de les Creus de Girona, al barri de Torre Gironella. 4:45, surt des de la primera capelleta, i a 4:45, un carrilet gratuït des del pont de pedra per accedir-hi. Aquest diumenge, visita pastoral a la Canya. El bisbe francès presideix la missa a les 12 i també se celebra el ritus de l'acció dels catecúmens a la catedral de Girona. A 6:15 hi haurà la celebració de l'elecció a la capella conventual de la catedral. Aquest dilluns, dia 15, conferència titulada El Papa Francesc, bon comunicador amb paraules i amb gestos, per Ramon Ullet, delegat de Mitjans de Comunicació de l'Arquebisbat de Barcelona, a les 8 del vespre a l'Espai del Mercadal, al carrer Santa Clara, número 11. Dijous, dia 18, conferència titulada El tapís de la creació de la catedral de Girona, a càrrec de Mariluz Morata, conservadora i restauradora, a 8:15 del vespre al Caixa Fòrum, al carrer Ciutadans, número 19 de Girona. Us recordem que podeu trobar l'agenda completa d'activitats a la diòcesi de Girona a la pàgina web del Bisbat, a l'apartat d'actualitat i premsa. Durant aquest temps de Quaresma ens portarà els comentaris dels evangelis Pep Anton Vieta, que és vicedelegat de joves del Bisbat de Girona. Benvingut, Pep. Gràcies per acceptar la nostra invitació.
Hola, gràcies a vosaltres.
També hem de dir que ets catequista de la parròquia de Santa Maria de Blanes. Quan vulguis.
Doncs avui diumenge hem sentit l'evangeli segons Sant Lluc, 4 dels versets 1 al 13. Durant 40 dies l'esperit el conduïa pel desert i era temptat pel diable. Davant de l'oportunitat d'obtenir poder i riqueses de forma immediata, Jesús es manté ferm, fidel al Pare, i diu no a qui aprofita un moment de debilitat física per temptar-lo. També nosaltres som temptats, i a diferència d'ell, en moments de baixa forma caiem a la trampa del diable. I experimentem instants de plaer immediat, que es podreixen, però, com la petitosa poma enverinada, impedint-nos descobrir l'autèntica felicitat. Per poder celebrar una verdadera Pasqua, cal que avui ens posem en camí, i que, com va fer Jesús, siguem capaços de sobreviure i avançar en ple desert, sense defallir. Perquè no només de pa viu l'home, i la promesa de la Pasqua és a prop.
I fins aquí, Església Viva. Aquesta ha estat una producció de la Delegació de Mitjans de Comunicació Social del Bisbat de Girona. Salutacions d'Àngel Rodríguez. Fins la setmana que ve.